Bona nit, són les 9 i pràcticament 33 minuts i això és l'Economia i Empresa. Entre tots l'hem convertit en un semideu. Jean-Claude Trichet ha baixat avui a la Terra i ha parlat, i ho ha fet amb una claredat impròpia d'algú que ha elevat a la categoria d'art el llenguatge críptic. Trichet ha fet una conferència a Madrid i el ple el tenia garantit. No és habitual escoltar en viu i en directe un semideu. El més curiós és que el que ha dit és el que esperava sentir la seva audiència. Com una estrella del rock que fa concessions al públic que ha pagat una entrada, Trichet ha dit que Espanya hauria d'estar present a la cimera de Washington el pròxim 15 de novembre i després ha avançat una rebaixa dels tipus a la pròxima reunió del Banc Central Europeu, és a dir, dijous de la setmana que ve. L'economia espanyola, escanyada pel deute i bloquejada per la crisi de la construcció, necessita una rebaixa del preu del diner com l'aire que respira. Amb Trichet anunciant rebaixes de tipus, el petroli a prop dels 60 dòlars al barril i amb l'euro per sota del dòlar amb 30 centaus, les empreses, malgrat la tempesta, poden confiar que no moriran arrossegades per cap riuada.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
I mentrestant, l'IBEX ha tancat en vermell per cinquena sessió consecutiva i ha pogut mantenir els 8.000 punts fregant el pal. Tot això el mateix dia que moria José María Cuevas, l'històric president de la patronal espanyola, l'home a qui molt recordaran per allò de «Esta es una opa hecha a la catalana». I a la segona meitat del programa, a l'Espai Noms, amb la Muriel Casals, parlarem de Robert Lucas, Premi Nobel d'Economia de 1995. I amb en Jordi Becaria acabarem el programa analitzant la situació del sector porcí. Dos quarts i pràcticament 5 minuts de 10 de la nit. Comencem. El president del Banc Central Europeu, Jean-Claude Trichet, ha estat a Madrid, on s'ha reunit amb el vicepresident econòmic Pedro Solbes i ha pronunciat una conferència sobre la crisi i les mesures preses pel Banc Central Europeu. Trichet ha anunciat una possible baixada dels tipus d'interès al mes de novembre, tot i que ha estat fidel a la seva prudència i no ha volgut avançar percentatges. Anem fins a Madrid. Montse Sánchez, bona nit.
Bona nit.
Trichet creu que la moderació de les pressions inflacionistes i la caiguda de la demanda afavoreixen la retallada del preu del diner. Solbes creu, per la seva banda, que la retallada del tipus és una bona notícia per a Europa i per a Espanya.
Trichet ha dit que la decisió final de la rebaixa dels tipus d'interès no està presa, però a ningú se li escapa que són les paraules del president del Banc Central Europeu. Trichet preveu que la taxa anual d'inflació es mantindrà estable i que es moderarà el 2009, arribant al 2%. Això fa possible una nova retallada dels tipus el pròxim 6 de novembre, després de la que ja van aprovar de manera concertada el 15 d'octubre el BCE, la Reserva Federal Americana i els principals bancs centrals. La rebaixa va ser de mig punt i va situar el tipus d'interès en el 3,75% a la zona euro.
És possible que aprovem una baixada dels tipus d'interès una altra vegada a la pròxima reunió del Consell de Govern. Si ho fem, repeteixo, si ho fem, seria perquè hem considerat una reducció de les pressions inflacionistes que pot continuar en el futur, i això justificaria aquesta decisió.
El president del BCE s'ha mostrat convençut que l'actual crisi financera provocarà fusions entre bancs a Europa.
I què diu Trichet de la possible presència del govern espanyol a la cimera de Washington?
Doncs que per la seva importància econòmica, Espanya hauria de participar en aquests fòrums de reflexió sobre l'economia.
Jo crec que no hi ha dubtes que Espanya ha de ser present en el cor de la reflexió.
El màxim responsable de la política monetària de l'eurozona ha demanat moderació salarial a sindicats i patronal.
Gràcies, Montse. Les paraules de Trichet han animat els inversors europeus, però malgrat això, Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
Les borses han tancat en vermell.
En vermell, la possibilitat d'una nova rebaixa de tipus al novembre del BCE s'ha rebut amb els braços oberts, però les borses han tancat en pèrdues. De seguida, però, els indicadors han començat a moderar les fortíssimes pèrdues tant de l'obertura com del matí. Aquí, però, per cinquena sessió consecutiva, l'IBEX 35 ha tancat a la baixa i amb el pitjor comportament del vell continent. Això sí, lluny de les fortes pèrdues, després de perdre aquest matí, recordem-ho, els 8.000 punts, ha acabat finalment perdent un 4,11% i se situa en els 8.009 punts, amb tots els valors en negatiu tret d'Unión Fenosa, que ha repetit canvi. Banca, energètiques, grans valors, amb exposició a l'Amèrica Llatina, en concret a l'Argentina, i asseguradores al capdavant de les pèrdues, després de les informacions que diuen que l'asseguradora holandesa Aegon estudia demanar diner públic per enfortir el seu capital social. Així doncs, els inversors han continuat optant per les vendes davant la por a una profunda i llarga recessió econòmica global. Fins i tot hi ha qui diu que els mercats ja estan descomptant una forta depressió. A la resta d'europees, més vermell, com hem dit, després que aquesta matinada la borsa del Japó ha caigut a plom. Ha perdut enmig d'un pànic col·lectiu un 6,36% en mínims des de fa 26 anys. En el mercat de divises, l'euro s'ha tornat a depreciar contra la moneda nord-americana en mínims anuals, molt afeblit, i a nivells d'abril de 2006 el BCE ha fixat el seu canvi oficial a 1,2460 dòlars.
Doncs Josep Ramon, fins demà, gràcies i bona nit.
Bona nit, fins demà.
I a Wall Street, el Dow Jones continua el seu camí erràtic, ara puja, ara baixa. Finalment, ha tancat en vermell, ha caigut un 2,7%, mentrestant el Nasdaq, el selectiu tecnològic, ha perdut un 2,3%.
Catalunya Informació, economia i empresa.
Personalitats del món polític, empresarial i sindical han acomiadat avui José María Cuevas, que va ser 23 anys al capdavant de la patronal espanyola COE. D'ell s'ha destacat el paper que va tenir en el diàleg social, però també se li ha criticat que estava apartat de l'economia productiva. Silvia Solanes, bona nit.
Hola, bona nit. Cuevas ha mort aquesta matinada als 73 anys d'un edema pulmonar. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha destacat la seva contribució per construir un model de relacions socials.
Era un leal colaborador de los intereses generales del país. Fue decisiva su contribución para construir un modelo de relaciones sociales, de diálogo, de acuerdos.
Cuevas no va amagar mai les seves posicions polítiques conservadores. El líder del Partit Popular, Mariano Rajoy, en ressalta per la independència.
Era, además, y esto es muy importante, una persona absolutamente independiente. Cuando él cumplía su función como presidente de los empresarios, en lo que estaba era en la defensa de los intereses generales.
Va tenir desavinences, però, amb la patronal catalana i se li retreu que estigués allunyat de l'empresa real. Antoni Abad, president de la patronal terrassenca, s'acot.
Que al final potser li van sobrar alguns anys al capdavant perquè calia tornar a donar un impuls a la COE que potser ja no estava en condicions de poder aportar.
Els funerals seran demà al migdia a Madrid.
Ara el següent document, Sílvia Mateu repassa la trajectòria de José María Cuevas.
El context.
José María Cuevas va néixer a Madrid l'any 1935, llicenciat en dret i diplomat per l'IESA. L'any 1977 va participar a la gestació de la COE amb el que va ser-ne el president fundador, Carles Ferrer Salat. Set anys després, Cuevas el va substituir i va ser president de la patronal espanyola durant 23 anys. Els empresaris el van votar en 7 eleccions, fins que va deixar el càrrec per motius de salut. Sobretot els últims anys, les seves relacions amb Foment del Treball van ser molt difícils, fins al punt que a l'última reelecció, el president de la patronal catalana, Joan Rossell, va abandonar la vicepresidència de la COE. Al front de la patronal espanyola, Cuevas va negociar els principals canvis en les relacions laborals i la seguretat social. Dies abans de deixar la presidència, al febrer de l'any passat, destacava l'entesa amb els agents socials com l'exemple que haurien de seguir els polítics.
Al hacer este ejercicio responsable de colaboración y de aceptación de los principios de la lealtad y de la buena fe, yo creo que estamos también dando o pretendiendo dar un cierto ejemplo a la sociedad en su conjunto. En un momento en que no sobresalen las actitudes de entendimiento, de acuerdo, de compromiso, de consenso, sinó que més bé poden haver-se debilitat.
Sovint se li va criticar que era més polític que empresari, que estava apartat de l'economia productiva. Dins de l'empresa privada va ser president de Vallehermoso i de 21 Invest i d'empreses del sector paperer. José María Cuevas estava casat i tenia 4 fills.
Catalunya Informació.
Més coses. El govern espanyol vol ampliar els límits perquè hi hagi més gent que es pugui beneficiar de les ajudes a l'accés a l'habitatge. Proposa elevar la renda màxima per optar als 4.000 euros d'entrada en la compra d'un pis.
Els ingressos màxims seran de 27.913 euros bruts anuals, gairebé 7.000 euros més que el que es requereix actualment. Forma part aquesta mesura de l'esborrany del Pla de l'Habitatge 2009-2012, que també preveu mesures temporals per absorbir els habitatges que hi ha en estoc. Destaca, per exemple, que fins a final del 2009, excepcionalment, podran comprar habitatge públic a preu concertat aquells que els seus ingressos no superin els 3.618 euros bruts al mes, és a dir, 43.419 l'any. Això sí, la ministra d'Habitatge, Beatriz Corredor, ha especificat que no hi haurà subvenció per als pisos inferiors a 30 metres quadrats.
El mínimo se ha fijado en 30 metros cuadrados, que se ha hecho con estudios de arquitectos y con expertos que consideran que es la mínima superficie de habitabilidad necesaria para la convivencia de dos personas. En cualquier caso, las comunidades autónomas tienen libertad para fijar el mínimo y el máximo.
L'esborrany també requereix un registre dels sol·licitants d'habitatge públic per evitar fraus.
Dos minuts i mig i tres quarts de 10 de la nit. Repassem altres notícies en format més breu. Les prejubilacions amenacen el sistema de pensions.
El ministre de Treball, Celestino Corbacho, ha alertat que en el context econòmic actual no es pot caure en la cultura de la jubilació anticipada. Segons Corbacho, les prejubilacions són un bon instrument si s'utilitzen de manera excepcional.
Si entrem en aquesta cultura de la jubilació anticipada, al final el que corre en risc són les pensions.
La Generalitat buscarà capital estranger per internacionalitzar les empreses catalanes.
L'objectiu és reforçar les companyies catalanes per fer-les més competitives en el nou escenari global. Sentim el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet.
Hi ha un cert nacionalisme econòmic, no ens enganyem. Curiosament, els estats que donen tantes lliçons a vegades del que és nacionalisme, no nacionalisme, en el fons tenen una certa recança de que empreses estrella de la corona, del capital, passi a ser un capital que no sigui nacional. Nosaltres temo que no tenim aquest problema.
La confiança dels empresaris alemanys continua caient.
S'ha situat a nivells de maig del 2003. L'empitjorament de la crisi financera l'ha fet baixar dels 92,9 punts del setembre als 90,2 punts actuals. Una caiguda superior fins i tot a la prevista per l'Institut d'Investigacions Econòmica Alemanya. És la cinquena vegada consecutiva que el motor econòmic de la Unió Europea veu que li baixa l'índex de confiança empresarial.
Pimec ha demanat formalment una moratòria en el pagament de les quotes mensuals de la Seguretat Social.
La patronal catalana de la petita i mitjana empresa reclama aquesta mesura per fer front als problemes de liquiditat que pateixen el 80% de les pimes.
I els autònoms catalans reclamen que es limiti la seva responsabilitat patrimonial.
L'Organització d'Autònoms de Catalunya creu necessària una reforma legislativa que defensi el seu patrimoni personal. Actualment, els autònoms afronten els processos concursals amb tot el seu patrimoni.
La Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix aquest espai.
Repassem les previsions informatives d'aquesta setmana. Demà es presenta a Madrid el Barcelona Meeting Point en un context complicat per al sector immobiliari. Dimecres, Manresa acull la 13a edició de les jornades de Caixa Manresa. Entre d'altres, hi intervindran Andreu Mascolell, president de la Barcelona Graduate School of Economics, Josep Piqué, president de Vueling, i Antoni Castells, conseller d'Economia. El president de la Generalitat, José Montilla, ha convocat per dijous els responsables de les caixes catalanes per tractar sobre la crisi. El president vol saber de primera mà quina és la situació del sector i també com veuen les mesures que ha impulsat el govern central per donar liquiditat al sistema. Fons del sector apunten també que el president vol indagar si les caixes estan obertes a possibles fusions. I també dijous, la SACOT celebra la seva nit de l'empresari.
Marta, què fas?
Estic practicant. Demà me'n vaig de viatge de negocis amb la Cambra de Comerç, a la Xina.
I què se t'ha perdut tan lluny?
Ha perdut res, però guanyaré, crec que hi guanyaré molt.
A la Cambra de Comerç de Barcelona facilitem l'expansió internacional de les empreses en productes i serveis adaptats a la nova realitat global. Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
3:15 i pràcticament un minut de 10 de la nit. És moment de repassar les notícies més destacades d'aquesta nit. És per això que saludem Estel Batet. Estel, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs d'entrada, un mort i dos ferits greus en un tiroteig a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, en una acció que podria estar vinculada a una revenja per narcotràfic. Hi ha quatre implicats, tots són estrangers. El president del Parlament rectifica i retirarà els polèmics accessoris que s'havia instal·lat al cotxe oficial. Ernest Benach també ha suspès la renovació del parc mòbil de la Cambra Catalana mentre duri la crisi. Complicada situació al govern d'Esquerres de les Illes Balears. Un dels seus socis, Unió Mallorquina, ha suspès de militància el diputat Bartomeu Vicenç perquè està imputat en un cas de corrupció. Vicenç passa ara al grup mixt i deixa el seu partit sense grup parlamentari propi. Pel que fa al trànsit, tranquil aquesta hora, equip viari, David Ubach, bona nit.
Bona nit, doncs com de costum així és, la situació és molt tranquil·la però amb una incidència. Es tracta de la Nacional 2 que es manté encara tallada en tots dos sentits a Calella i la causa és un accident amb un camió implicat que encara l'estan retirant. Els vehicles se'ls desvia cap a l'autopista del Maresme.
I pel que fa al temps, aquesta nit poden caure ja els primers ruixats al Pirineu Occidental. Demà pluja a tot arreu amb una baixada notable i generalitzada de les temperatures. La cota de neu passarà dels 1.400 metres als 1.200.
Gràcies, Estel, bona nit.
Bona nit.
La pregunta.
Us recordem la pregunta que us proposem aquesta setmana a través del portal de notícies 3cat24.cat. Creieu que els governs haurien de fer plans de rescat per la indústria de l'automoció? Esperem les vostres respostes i els vostres comentaris a la secció d'economia del 3cat24.cat, on trobareu la pregunta d'aquesta setmana de l'economia i empresa. Anem ara fins a París. Maria Rovira, bona nit.
Bona nit.
Renault i Peugeot Citroën han decidit aturar la producció a totes les seves plantes en vista de la notable caiguda de vendes. Paral·lelament, Air France KLM entra en competència aferrissada amb Lufthansa per aprofitar-se de la debilitat generalitzada del sector aeri i enfortir-se a través de concentracions. Les empreses franceses, doncs, Maria, es posicionen davant la crisi.
En els últims dies, els més importants constructors d'automòbils europeus han anunciat una forta revisió a la baixa dels seus objectius financers. La tempesta bursària i la incertesa econòmica han despertat la prudència en els potencials compradors i alhora han impedit l'accés al crèdit a aquells que optaven per la compra a terminis, una opció que representa el 80% de les compres de vehicles nous. Davant la baixada d'un 8,2% de les vendes en un any i amb les previsions de caigudes d'entre un 10 i un 15% d'aquí al 2009, les empreses automobilístiques franceses han optat per intentar reduir al màxim el volum d'estocs. Tant Renault com Peugeot Citroën preveuen la reducció de la producció d'entre un 20 i un 30%, una decisió que repercutirà a partir d'avui en molts centres en la superació del torn de nit, el tancament durant dies i no setmanes i, com no, un pla d'acomiadament massiu que fins ara només Renault havia xifrat en 6.000 treballadors. A la caiguda de vendes a Europa, sobretot a Espanya i la Gran Bretanya, s'hi està afegint els signes clars del mateix fenomen a la Xina, Rússia i l'Amèrica Llatina. Per això, la baixada previsible de la rendibilitat d'aquestes empreses ja els està passant factura a la borsa amb una caiguda de més de 11 punts, tant per Renault com per Peugeot Citroën. Paral·lelament, el sector del transport aeri ha sonat l'alarma quan 30 companyies aèries han fet fallida durant el 2008 i 20 altres es troben en una situació delicada. Les turbulències actuals són fruit de la pèrdua en els dos últims mesos d'un ostensible volum de passatgers. Cara a la més que previsible concentració que s'inicia en el sector, Air France s'enfronta a l'estratègia expansiva de la companyia alemanya Lufthansa. Mentre els alemanys tenen molt camí per fer per prendre el control d'Austrian Airlines, els francesos poden optar a entrar fortament en el capital de la companyia creada per reflotar a l'Itàlia i una vegada sanejada, aquesta, Air France, prendria la participació majoritària. Ara bé, tant l'un com l'altre fan de competidors menors en les ambicions adverses, estratègies en temps difícils per quan surti del túnel.
Economia i empresa.
Podria ser...
Festa.
Màgia.
Moviment. Molt espectacle.
Què és?
Música.
Dansa.
Teatre.
Onzena Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional. Manresa, 30, 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre. Hi veuràs de tot.
Noms, amb Muriel Casals.
Muriel Casals, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui sobre la taula, Robert Lucas, Nobel d'Economia del 1995.
Exactament. Robert Lucas Jr. Molt sovint es posa Jr. al costat perquè porta el mateix nom que el seu pare, a qui ell admirava moltíssim.
Que també va ser economista?
No.
Vaja.
El seu pare no va ser economista, sinó primer amo d'un petit restaurant en una petita ciutat de l'estat de Washington, i després tota mena de feines a Seattle, també a l'estat de Washington, on vivien, i va fer tota mena de feines amb una empresa que feia aparells de refrigeració, i aquest home era sense estudis, però molt espavilat, molt observador, molt bon treballador, i va acabar dirigint l'empresa. Això, Robert Lucas Jr., nascut el 1937 en aquell poblet on tenien el restaurant, i després vivint a Seattle, li va impressionar moltíssim. També li va impressionar, o va explicar que el va influir, les grans discussions, sobretot, però també sobre política, que tenien els seus pares, amb ell i els seus germans. Ell és el germà gran. Els seus pares eren admiradors de Roosevelt i del New Deal. Per tant, si fossin economistes, haurien sigut keynesians. Robert Lucas no ho és.
Vaja.
I llavors li agrada molt explicar això. Admirava els meus pares, però, malgrat que jo no era un keynesià, el 1960 va votar Kennedy, amb dubtes, però és que la seva germana li va dir, no, vaja, si ets de la família, et toca això. Quan va haver d'estudiar, dubtava també de si ser enginyer, per fer el que no havia fet el seu pare, o per tenir el títol, però finalment no. Va tenir una formació molt sòlida en història, els clàssics grecs i llatins, i no és fins al postgrau que a la Universitat de Chicago es posa a fer economia. Explica que es va educar llegint els fonaments de l'anàlisi econòmica del Paul Samuelson, que és un llibre que li ha fet companyia sempre. ell és doncs un estudiant de postgrau als 60 a Chicago, on hi havia moltíssima discussió, allà també hi havia Milton Friedman, i de fet ara Robert Lucas és un professor de l'Escola de Chicago i és un dels pares de lo que es diu la moderna Escola de Chicago, o també la nova economia clàssica. Pels seus treballs va tenir el Nobel el 1995. El que diu quan li donen el premi és perquè va desenvolupar i aplicar la hipòtesi de les expectatives racionals, i d'aquesta manera va transformar l'anàlisi macroeconòmica i va aprofundir en la comprensió de la política econòmica.
Expliquem-ho en paraules, això.
Això de les expectatives racionals, que ja estaven en l'explicació keynesiana, però el que fa Lucas és posar-ho a dins del model. No és una cosa que hi ha fora, no és una variable exògena, sinó ho internalitza el model. I què diu? Que els sers humans, pel que fa a l'economia, tots plegats no ens podem equivocar. D'un en un ens equivoquem i fem disbarats, però tots vistos en conjunt i al llarg del temps no cometem errors, perquè com que els errors són aleatoris, es compensen. I tots sabem que hi ha certs comportaments, avui parlaves la baixada dels tipus d'interès, que provocaran unes conseqüències, pujada dels preus. Per tant, si el govern anuncia que baixarà els interessos, ja molts es preparen a dir hem de demanar augments salarials perquè pujaran els preus. Per tant, de fet, la idea molt resumida seria que el govern es pot equivocar més que tots nosaltres. I que si nosaltres ens creguéssim el que diu el govern, quan el govern ens diu no hi ha crisi, realment no hi hauria crisi.
Doncs avui ens hem fixat...
Deixa'm dir una anècdota. Mig minut. Fantàstic. No, perquè les expectatives racionals, quan es va divorciar, va pactar que si li donaven el Nobel abans, fins al 1995, la meitat aniria a la seva dona. Ell, la seva expectativa racional és que li donarien més tard. Li van donar el 95 i va haver de compartir el premi.
Déu-n'hi-do. Muriel Casals, una vegada més. Gràcies i bona nit.
Agricultura, ramaderia i pesca, amb Jordi Becaria.
5 minuts per les 10 de la nit. Jordi Becaria, bona nit.
Hola, bona nit.
Crisi al sector porcí. Podem parlar de la paraula crisi o no n'hi ha per tant?
Sí, però el sector porcí, com el sector agrari, a vegades parlar de crisi és recurrent. El que passa que el sector porcí, dins del sector agrari, és dels més importants. I això és el que fa que hi hagi aquesta situació, diguem, d'alerta, no? A Espanya, per exemple, el 33% de la producció final ramadera pertany al sector porcí, i a Catalunya està sobre el 27-28%. I és el 12% també de la producció final agrària. Per tant, també és el sector que contribueix més a la renta agrària. També és un sector exportador. Hi ha un grau d'autosuficiència relativament elevat, està per damunt de 100, està a 116, per tant, diguem, per damunt de 100 vol dir que estàs produint més del que estàs consumint, no? I Espanya exporta més del 20% de la seva producció. I s'ha de dir que és un sector que no ha tingut ni té l'esquema proteccionista de la política agrària comuna. És un sector en el qual la carn, diguem, el que reflexa és la situació del mercat, i per tant no hi ha una protecció, el que seria component carn, sí que hi ha hagut en el sector cereals, però no afecta, diguem, el sector de la carn. Per tant, la situació, si mirem els preus, que és el que ara està passant, observem una cosa que no és, per dir-ho així, dolenta, mirant només els preus. És a dir, els preus d'aquest any, de l'any 2008, estan per damunt del 2007, és a dir, estan més alts. Estan per sota del 2006. Ara, el que ha passat aquest any és que els costos han pujat molt.
Evidentment, pels preus dels cereals.
Exacte. Preus cereals, de l'energia. Per tant, una empresa que està treballant doncs, en el límit, si li pugen molt els costos i els preus no s'actualitzen, doncs no pot subsistir, no pot aguantar massa temps. Són sectors, diguem, de l'agricultura que no tenen massa capacitat per aguantar molt de temps. Però l'evolució dels preus del 2006, del 2007 i 2008 és que es ve paral·lela, té uns cicles. Ja estaríem en el cicle, en el moment d'aquest final d'any, que baixa. I ha baixat el 2006, i ha baixat el 2007, i ha baixat el 2008. És a dir, no és estrany que baixi, si seguim aquests cicles. El que sí és aquest any excepcional, perquè han baixat els preus dels cereals, però com vam dir també la darrera setmana que vaig estar aquí és que han baixat els preus dels cereals, però no baixen els preus dels pinsos. I, per tant, aquí hi ha una situació...
Els costes continuen sent cars.
Una altra característica del sector que malmet molt, molt aquesta i fa accentuar la crisi és que hi ha una gran diferència entre els preus d'origen i els preus de destí.
És a dir, entre el que cobra el pagès per al porc i el que paguen a la botiga,
mercat.
No?
No a botiga, no al mercat.
Al mercat.
Mercat de destí. No vol dir que sigui mercat de consum final, i té que veure, però és el mercat de destí. I està molt més del doble. És a dir, pot estar, per exemple, tenim un preu de bastant estable, amb una lleugera baixa de preu d'origen que està a 1,6 euros quilo i un preu de destí que està sobre 6 euros, quasi arriba a 6 euros.
No? Déu-n'hi-do.
És una diferència molt gran. Per tant, del preu de destí final, si és 100, 74% va a parar a preu de destí i 26, o depèn del moment, 75, la proporció és 75-25.
És a dir, gent que no ha engreixat el porc, eh?
Bé, esclar, aquí es queda un marge molt important de gent que no ha engreixat el porc i que, per tant, és un sector que té una gran asimetria. És a dir, el que engreixa ha d'estar molt sotmès als preus d'aquest mercat internacional, també, que no pot pujar massa, però també als costos dels seus inputs, que, per tant, tampoc pot fer baixar. I la solució, bé, si no es troben solucions, si aquest mercat no és molt més competitiu per evitar aquestes grans diferències entre preu d'estí i preu d'origen, això escanya, per dir-ho així, els petits productors que no poden aguantar. Què pot passar? Doncs bé, tancament d'empreses, és a dir, el que no aguanta cau. No hi ha cap xarxa de protecció que els aguanti.
La selecció natural de l'economia. Jordi
sí,
Vaqueria,
exactament.
Més. Gràcies i bona nit.
A vosaltres, bona nit.
I avui acabem parlant del final del paradís, el final del somni dels espanyols de classe mitjana-baixa. No fa pas tant, la televisió ens bombardejava a tota hora amb la promesa d'un apartament a prop del mar amb tota mena de serveis. Eren els anuncis de Marina d'Or, una promoció immobiliària que es venia sense complexos com a ciutat de vacances. La crisi immobiliària va fer desaparèixer Marina d'Or de la televisió. Avui, Marina d'Or ha anunciat que vol acomiadar 214 treballadors. I tornem demà. Gràcies per la vostra atenció i bona nit.